les 9:48, a les 4:48 de tarda, hem escoltat a les treballadores, una bona representació en aquest cas, força nombrosa, de les treballadores, en aquest cas sociosanitàries de la residència, anant acompanyades d'un cap sindical, en aquest cas José Ramón Mateus, UGT. Ara aquí tenim a l'estudi de ràdio i doncs la consellera del RAM, la consellera de Benestar Social, la Cristina Costa, molt bon dia.
Bon dia a tots.
I també la directora de la residència, la Carla Tur. Molt bon dia, Carla.
Bon dia.
Gràcies a les dues per estar aquí amb naltros. Ahir, en la compareixença de premsa, consellera, doncs sí que admetia que la distribució d'horaris del personal no està acabant de funcionar. És, en aquest cas, una de les demandes que tenen les treballadores, entre d'altres.
Sí, exacte, que l'horari no està funcionant. Hem de recordar que és el mateix horari que han tingut fins ara les treballadores socials, sociosanitàries. És el mateix horari que teníem. No ha canviat res, nosaltres no hem canviat l'horari. Veient aquests fallos d'aquest horari, que s'ha comprovat ara, en aquestes dues o tres setmanes s'ha acabat de comprovar que falla, per això vàrem fer des de direcció fer crear un nou horari. Qui ho ha creat? Ho va crear la directora, els seus tècnics, i mirant diverses residències del país, i sobretot des Balears, que tinguessin... Totes solen ser bastant més grosses que la nostra. A més, si m'hi va, que hem trobat, si no m'equivoco, és una que hi havia 30 usuaris.
35.
Sí. I m'ho hem anat regint una miqueta pels altres llocs, com funcionaven, quins eren els fallos que ells tenien, perquè nosaltres començàvem a veure el que està passant ara. La sort que hem tingut, com vaig dir ahir en la roda de premsa, és que tenim la part de centre dia i la residència, que totes són sociosanitàries, i poden treballar una banda i l'altra. Per això hem pogut cobrir aquestes baixes i hem pogut anar moguent la gent. Què passa? Estan veient que aquest horari que hi ha no funciona.
Les treballadores es queixen, neguen que hi hagin hagut quatre reunions per parlar d'horaris, diuen, n'admeten dues d'informals, però que no se les està tenint en compte a l'hora doncs, de decidir o programar o resoldre aquesta qüestió dels horaris. No sé, Carla, en aquest cas, sí. Des de la direcció...
Realment sí que hi ha hagut quatre reunions. Va haver una primera proposta, no? Diríem, de on es van ensenyar els horaris i a partir d'aquí, de fet, va ser iniciativa d'en José Ramón Mateos que va dir potser seria molt interessant fer un grup de treball per poder treballar amb aquests horaris. ¿Vale? I per tant, vam tenir dues reunions en el meu despatx, en les que hi havia na Aixa, que ha vengut avui aquí, na Verónica Gámez, que també ha vengut avui aquí, i na Adoración Peirado, que no ha pogut venir aquí perquè està treballant avui a la residència. I després es van fer dues reunions convocades per la consellera, que aquí sí que ja es va convocar totes les treballadores i va venir qui volia i qui podia.
Però era més que res per abordar una mica aquest problema, perquè tot això va començar amb una mica un mal entès, no? Perquè es va presentar, perquè m'ho varen dir des de la residència, jo en aquell moment no estava com a consellera, estàvem encara fora, i es va dir a la direcció de la residència que havien de presentar un horari urgent a mesa perquè es pogués ser aprovat.
Per així poder-lo començar a partir del dia 1 de gener, que sempre és ideal poder fer un canvi d'horari amb un inici d'any, no?
Correcte. I què va passar amb aquesta presentació? Que es varen endur un horari que s'havia donat a la lletrada, que en teoria havia d'explicar, no es va cridar perquè en moltes altres ocasions a les meses sindicals es du l'horari i a vegades o l'horari o el tema a tractar i hi va un tècnic especialitzat explicant què vol dir aquell informe. Allí no hi va anar ningú. Entonces aquella mesa va resultar una mica una pèrdua de temps perquè va presentar-se un horari que ningú va entendre perquè ningú ho va explicar i va ser rebutjat, per supost. Un horari que tu no entens o ningú t'explica com funciona, no pots saber-ho. I a part, és veritat, com han dit les sociosanitàries, que no hi havia horaris. Per què? Perquè això ha de ser consensuat amb elles.
Exacte.
Vull dir, no vas a imposar res.
O sigui, hi ha un canvi d'horaris, no? O sigui, hi ha un canvi. Si ara estan funcionant amb uns torns de 12 hores i amb un cicle de 5 dies, en aquest cas no funcionaria així. Seria amb un torn de 9 hores i mitja.
Elles diuen... En fi, no és que el rebutgin, però diuen que no el veuen amb massa bons ulls.
Realment és un horari que s'utilitza a moltes residències. Es diu setmana curta, setmana llarga. Treballes 3 dies, descanses 4 dies aquesta setmana. I la setmana següent treballes 4 dies i en descanses 3. I sempre vas alternant, no? I d'aquesta forma es solucionarien molts de problemes que tenim ara mateix i començaríem a treballar amb torns, o sigui, no serien parelles, com ara, que la comunicació és un poc complicada, perquè el dia 1 treballa la parella número 1, el dia 2 treballa, el dimarts treballa la parella número 2, el dimecres treballa la parella número 3, és a dir, saps? I així fins que acaba, no? Però treballaríem amb 7 auxiliars el dia 1, en 7 auxiliars diferents el dia 2, i per tant la comunicació millora molt.
Són dues qüestions que precisament elles, les, almenys les treballadores amb les que hem parlat, s'han queixat aquest canvi doncs, de model de les 12 a les 9 hores i mitja, i també doncs, el fet doncs, que es vulgui modificar les parelles de treballadores, perquè diuen doncs, que durant 2 anys han treballat doncs, sempre amb la mateixa companya, etc.
A veure, el tema de canviar les parelles és un tema organitzatiu. O sigui, tenim parelles que funcionen molt bé i tenim d'altres que no funcionen tan bé. Per tant, hem d'equilibrar, hem d'intentar que tots els dies el treball surti. Si hi ha una parella que funciona superbé, potser hem de barrejar una miqueta, hem de canviar, sortir de la nostra zona de confort per poder donar un millor servei i així intentar que tots els dies surtin igual de bé.
A part, creiem, o sa opinió, de que les que treballen bé han d'ensenyar a les altres com es treballa i com fer eficiència. Perquè si no mos ajudam mentre les pròpies treballadores estan
de
fent
fet,
que no funcionen.
Nosaltres ja hem fet en algun moment puntual canvis de parella puntuals, no? O sigui, de fet, amb dos auxiliars que han vengut avui aquí, va haver certs problemes amb sa manera de treballar, quizà d'una, perquè li havia costat més aprendre, i van fer un canvi de parella perquè pogués aprendre d'aquesta altra que realment treballa superbé, no? I va anar molt, molt bé, i de fet aquesta altra, que diríem que en el seu moment tenia més dificultats en fer certes coses perquè no n'entenia tant, a dia d'avui també treballa molt, molt bé i treballa d'una forma molt més eficient i molt més ràpida.
O sigui que la idea de posar 9 hores i mitja, aquestes torns de 9 hores i mitja, està sobre la taula i suposo que n'heu de parlar
Exacte.
Amb les treballadores per explicar-los, diríem, les virtuts, els beneficis d'aquest model.
Sí. De fet, també una cosa que ells han dit a l'entrevista que has fet abans, deien que, clar, s'havia presentat un horari sense hores, no? Era una proposta horària sense horari, no? És veritat, s'ha presentat sense horari, però això és una cosa que se'ls va dir a l'última reunió. Això ho hem de crear nosaltres entre tots, per això és la taula de negociació que havíem nosaltres convocat, no? Perquè no és el mateix dir, volem començar en aquesta hora, o volem començar en aquesta altra, perquè nosaltres considerem que hi ha més feina o menys feina en aquest moment. Com bé han dit elles estan allí i coneixen de primera mà quins són els moments que tenen més feina.
Molt bé. El context ara mateix és de 12 treballadores sociosanitàries, perquè n'hi ha una, crec que és de vacances, i 3 de baixa, però una de les baixes s'ha pogut cobrir. És així? Per tant, 12 de 14 ara mateix a la residència, falten 2 treballadores.
Exactament. Exactament.
Ha de canviar això, d'aquí depèn.
Tenim entrevistes avui a les 12 i mitja, s'han presentat 2 persones, esperem que pugui canviar, sí. Però, clar, això supos que fa referència al que va dir la Cristina ahir, que hi havia 5 baixes. Aquestes 5 baixes són en el total de tot el centre. Tenim 2 baixes en el centre de dia i tenim les altres 3 a residència. De les 3 de residència, una està coberta i l'altra està de vacances.
Mm-hmm. Em referia només a les de residència, però també a la residència hi falta el 50% de les infermeres, no? N'hi hauria d'haver-hi 2, en falta una.
Sí.
I, aquesta mancança es resoldrà, es cobrirà aviat o no?
Bona pregunta. M'agradaria saber-ho també de forma certa. No ho podem saber, no? Aquesta és la tercera vegada que durant pràcticament un any que tenim la infermera de baixa, és la tercera volta que traiem l'oferta perquè es pugui presentar gent. Jo cada vegada que surt l'oferta la publica tots els col·legis de parla catalana d'Espanya, o sigui, la publica en el col·legi de Barcelona, de Girona, de Tarragona, de València, de les Illes Balears, per totes bandes. Vaig publicar-ho també a les universitats. I s'interessa gent, és veritat que s'interessa gent, però després sempre trobam el tema de la vivenda a Formentera. I és molt complicat.
O sigui que l'habitatge, aquest element, aquest component omnipresent en el nostre context socioeconòmic, també s'escola en la realitat de la residència a l'hora de poder trobar treballadors qualificats, en aquest cas una infermera, perquè elles han sigut molt crítiques també amb la tasca dels tècnics. Expliquen doncs, que si en aquest cas doncs, tenen uns horaris concrets, això no sé si ens ho podria explicar la directora també, doncs, per exemple, doncs, posant l'exemple molt clar, doncs, si hi ha una crisi nerviosa doncs, al vespre, que no saben, amb una sola treballadora de nits i sense, doncs, en aquest cas, doncs, la supervisió o en aquest cas l'assistència, doncs, per exemple, tècnic en aquest cas de psicologia o psiquiatria, doncs, que les pugui ajudar, han sigut crítiques amb la tasca doncs, dels tècnics que diu que no hi són. O sigui, tens horaris molt concrets de matins i després la residència està oberta 24 hores.
Clar, és que saps què passa? Que els matins tenim 22, els 18 usuaris de sa residència, els 22 de centre de dia de majors i 10 de discapacitat. Vale. Evidentment, els matins hi ha molta més pressió assistencial per un tècnic, que és quan es fan ses activitats i és quan es fan, bueno, sa majoria de dinàmiques, no?
Disculpa, sí. O sigui que el tècnic, per exemple, el psicòleg, s'ocupa de més de 50 persones cada matí?
Sí. O sigui, de fet, sa seva funció, sa seva base, diríem que està a diversitat funcional, on ell programa sempre totes les activitats i on ell dinamitza allí tot el tema de l'estimulació cognitiva i bueno, altres funcions, no?, que es fan a l'àrea de discapacitat.
Però el que vull dir és que està, doncs, en aquest cas, a la residència, al centre de dia i també a un mes?
A l'àrea de discapacitat del centre de dia, que hi forma part.
Per tant, centre de dia i residència.
Exacte.
I en aquest cas amb 50 persones sota la seva supervisió.
Aproximadament, sí.
I Bernat, vaig a fer un petit incís.
Endavant.
Recordem que tots aquests tècnics que tenim no els tenim perquè siguem residència. Tot el contrari, els tenim perquè tenim el centre de discapacitat i el tenim per mort de centre de dia. Per una residència no m'ho tocaria més que una infermera i depèn de quin centre. És a dir, que nosaltres ens aprofitam de tots els recursos que tenim, que aconseguim per centre de dia i per discapacitat, per atendre els nostres usuaris de la residència. Vull dir, no és que el tècnic de la residència se'n vagi en el centre de dia, és al revés. Els aprofitam, ens aprofitam de que tot està junt per utilitzar-los per aquests temes. Perquè realment, si no m'equivoc malament, és que no ens tocaria ni una infermera. Ens tocaria no sé quantes hores d'una infermera. La tenim, i en tenim dos, per aquest motiu, per mort de centre de dia, si no és impossible.
Clar, i quan dius ens tocaria, fem referència...
És a residència. En ràtios.
En ràtios i en marcs de, diríem, laborals i organització doncs, administrativa d'un doncs, centre com una residència.
Correcte.
El que venen a dir, escolta, les ràtios estan molt bé, però el que volem és una atenció de primera qualitat doncs, en aquest cas, per les persones allotjades o les persones que estan sent ateses a la residència.
Correcte. Vols dir que una persona que està a casa on els seus familiars no està de qualitat? Sí. Passa que has d'anar al metge, ha de venir l'infermer, ha de venir certa gent quan tens unes necessitats. El mateix ens passa a una residència. Una residència no és un lloc que haguem de tenir tot allí. Vull dir, quan necessitem l'ajuda del metge o de l'infermer de guàrdia o de, pues ve de l'hospital allí, de referència que venen ja de casa seva. Vull dir, no hem de tenir-ho tot físicament allí. El que hem d'aconseguir és atendre-vos en totes les seves necessitats i traiem els recursos d'allí on toca. Vull dir, si té que venir de centre metge, ve de centre metge. Si té que venir de la part de centre de dia, ve de centre de dia. I si ha de venir d'un tècnic que tenim especialitzat per discapacitat perquè necessitam en aquell moment, el duim d'allí. El que nosaltres intentem és, en els recursos que tenim, és intentar fer el màxim aprofitament, perquè si no seria impossible.
Precisament sobre aquestes activitats de dinamització, doncs també mos deien que no n'hi havia masses aquestes activitats de dinamització, per dir que no n'hi havia...
Ja he sentit també ara que deien...
Ara m'ho explicarà una miqueta.
No, però...
En general.
Parlant, per exemple, pel que hem pogut ser, doncs, el Nadal, doncs, que van ser les pròpies, diríem... No, no sé si els hi toquen velles o no, però van ser les pròpies treballadores sociosanitàries que van haver de fer, doncs, tota l'ornamentació, tota les, diríem... A crear l'ambient i les coses doncs, de Nadal.
La majoria de decoració es va fer per els usuaris que van anar al centre de dia. Després, col·locar-la Doncs potser sí, es va posar a l'arbre les seves coses, penjades les seves coses, i potser ho va fer una auxiliar sociosanitària, no t'ho sé dir amb exactitud, però tots els dibuixos, totes les decoracions en general que es van fer, les van fer els usuaris. Abans també preguntaves, no?, quina és la seva funció amb les activitats. O sigui, la seva funció, com bé diu el BOE, realment... explica, no?, que s'ha d'ajudar els usuaris i usuàries en la realització de les activitats i exercicis de manteniment seguint les orientacions dels professionals competents. ¿Vale? És a dir, si la fisioterapeuta diu hem de fer aquest exercici per mantenir, per millorar l'autonomia, per el que siga, s'ha d'estar pautat així per alguna raó. Jo ja sé que sempre es diu, però és que no donam abast. ¿Vale? No només estem seguim la ràtio, anem a dir, sinó que estem molt per damunt. Si no donem abast, i és aquí on anem en el principi una altra vegada, quizás perquè l'horari que tenim no és ideal. I per això nosaltres hem començat a plantejar, i vàrem començar ja des de fa temps, fer un possible canvi. Perquè en els moments en què la gent està i està desperta, animada, motivada, puguem nosaltres fer també més activitats i es puguen dinamitzar, siga un dimarts que està la fisioterapeuta, psicòleg, la treballadora social, la terapeuta polivalent, la infermera i tothom, o sigui un dissabte també, en els quals quizà no hi ha tant d'equip suport tècnic, però sí que estan les auxiliars.
Molt bé. Ah, no sé si voleu afegir res més del que s'ha dit aquests dies. Si no, us faré la pregunta, doncs, que el... Bueno, us demanaré que respongueu la pregunta que els hi hem fet, doncs, a les treballadores abans, que al final de l'entrevista el que ens han dit és que els agradaria que les tinguéssiu més en compte a l'hora, doncs, de coordinar i d'administrar, doncs, la residència, doncs, que les tinguem més en compte, doncs, a les reunions i a l'hora de prendre decisions. Què els hi podem dir?
En primer lloc, jo diria que fins ara existia una funció de coordinació de... O sigui, hi havia una coordinadora d'auxiliars a la residència. Allí, en aquell moment, teníem, la veritat, molt bona comunicació. Jo crec que arrel una miqueta de la proposta de l'horari, aquesta persona que s'encarregava d'això va decidir que ja no volia continuar fent aquesta tasca, i per tant sí que és veritat que la comunicació ha estat un poc més difícil, no? Ara hem començat amb tot el tema de la negociació, i és veritat que nosaltres també volem sentir la seva opinió, que mos és realment rellevant per poder construir un nou horari, i que aquest nou horari, en cap cas, perquè també ho he sentit, no?, és per molestar o per disminuir la qualitat de vida de ningú. És un horari en el que ens permetrà, i t'ho dic així un poc en general, en els moments en els que hi hagi molta pressió assistencial a primera hora del matí, que es fan esmorzars, dutxes, higienes, s'aixeca tothom, es vesteix, ens permetrà que siguem més persones, que puguem ser més eficients, més ràpids, i poder començar a les 10 a fer el que hem de fer, que és estimular i fer activitats per als usuaris que realment necessiten.
Simplement dir això, que estem oberts a parlar dels horaris i explicar els motius per què es pensa aquest horari. L'altre dia en petits comitès s'han anat parlant, perquè algunes te pregunten, i sobretot aquest horari de 12 hores es fa molt en la part hospitalària, a la banda, però en canvi a residències es fa menys, perquè penseu que les nostres treballadores també cada vegada van complir més anys. L'altre dia ho parlàvem, un torn de 12 hores es aguanta un temps, molt de temps, és pesat. 9 hores i mitja és molt més fàcil de cobrir, més fàcil de que tu tinguis els teus temps de descans, i a part hi ha alguns torns, si no m'equivoc, si no ho veus malament, hi ha 4 persones inclús, vull dir que no t'has de carregar tu amb un altre, tot és a feina. Sou el millor dos parelles que estàu aixecant a tothom. Estan llevant la seva càrrega. Per què? Perquè hem vist també, o sobretot la part que més he mirat jo, en l'últim any que vaig estar, és que hi havia moltes baixes per càrregues d'esquena, per càrregues d'horaris, per càrregues de fer torns de nit, que he tingut algunes restriccions. Ara estem intentant acoplar un nou horari amb les peculiaritats que té totes les treballadores. Ara mateix està fent una feina, que per la reunió ho farem, de les abogades i de les recursos humans, mirar quins horaris tenen cada una i les peticions que han fet, que nosaltres no ho podem veure, però si veiem que una no pot treballar de nit o una no pot fer segons quin tipus de feina, nosaltres intentem millorar-los i la seva manera de treballar i que puguen seguir treballant, no ara, sinó que puguen durar molts anys. Què passa? Que si aquesta càrrega segueix així, jo en l'última vegada que vaig estar vaig tenir 3 baixes per gent que estava fotuda, que no arribava, llavors tenim un torn que es diuen que feim algun reforç. Si fas un torn de 12 és molt complicat llavors fer un reforç. En canvi, si em fas de 9 i mitja, treballes 4 dies, que és la setmana que més treballes, pots fer un reforç número 7, per dir-ho així, si vols. És a dir, que és una miqueta també dar un recolzament més gros a elles i menys càrrega de treball per cada una individualitzat. Jo crec que això d'aquí és positiu, però crec que ho hem de veure, n'hem de parlar, hem de parlar amb elles sobre tots els horaris, veure entre elles qui té reducció, qui no, qui pot fer un horari, qui no, que això també ho tenim, i només són 14, i intentar que tots estiguem còmodes, tant els usuaris, que crec que sortiran molt beneficiats, com elles, que a la llarga també sortiran beneficiades, perquè en primera instància jo ho entenc, de tenir molts de dies lliures a tenir-ne menys, costa, però les hores a l'any són les mateixes, i treballes 4, descanses 3, treballes 3, descanses 4. No està malament aquest horari, tampoc.
Deixeu-me demanar-vos només per aquesta realitat que sí que impacta de portes en fora i que potser costa una miqueta de comprendre, és aquesta, aquesta situació, aquest context, doncs, una única persona a les nits a la residència per 18 llits, 18 persones que han de ser ateses. Expliqui'ns això,
sí,
directora.
Ara mateix això ha passat en 4 nits, en concret a partir de gener. ¿Vale? I he set... perquè totes aquestes baixes realment van arribar a la vegada, pràcticament, i va ser
no,
molt...
No és l'habitual, normalment n'hi ha més d'una.
De fet, en aquests 2 anys no havia passat mai, sempre havien set 2 persones, ¿vale? O sigui, jo ara també me veig que amb els recursos que tenim ha set super difícil organitzar, i d'allà on he tret ha set a la nit, perquè nosaltres no tenim pacients, tenim usuaris, els usuaris dormen, i nosaltres sí que tenim programades certes rondes de vigilància a les 12 de la nit, a les 3 i a les 6 del matí. Aquestes rondes de vigilància, la primera i la última, han estat sempre cobertes, és a dir, s'ha fet un reforç en personal extern o el mateix personal de la residència per poder cobrir fins a les 12 i per poder començar a les 6 del matí, i d'aquesta forma que la persona que està sola no tingui que estar tantes hores sola i només hagi de fer una ronda sola. Tot i això, no, jo entenc la por, perquè ho entenc, també sé que és qüestió d'acostumar-se, no? I saber que el recurs, en cas de que passi alguna cosa, és cridant el 061, que dèiem, però és que no tenim naltros metge, no tenim infermera a la nit. És veritat, però la tenim a un minut, perquè realment l'hospital està totalment escostat. I realment acostumar-nos a això i també amb el horari que hem plantejat nosaltres, la idea és, bueno, negociar amb elles quines són aquestes hores, no? Poden ser 2 hores que estigui sola una persona, poden ser 3, poden ser 6, en funció a com elles vulguin orientar aquest horari.
D'acord, doncs seguirem de prop aquestes negociacions. Gràcies, consellera Costa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, directora Carla Tur.
Moltes gràcies.
Ja tornem de seguida. Fins ara.